بس. El passaport Covid rellança la vacunació.
I és trist que s'hagin convençut, doncs, mica, doncs, per poder anar a discoteques, per poder anar de viatge, etc. Quan per mi el primer objectiu, repeteixo, hauria de ser sempre hauria de ser la salut pública pròpia i la col·lectivitat.
És Albert Bosch, president de la Societat Espanyola de Virologia i membre del Comitè Científic Assessor, que constata com la mesura ha servit per convèncer els que encara eren reticents a vacunar-se. Un punt d'inflexió que es confirma també amb les dades. Ahir es van posar 3.091 primeres dosis. No se'n posaven tantes en un diumenge des de feia 4 mesos.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez.
La vacunació fa un pas més en un moment en què científics i responsables sanitaris continuen a l'expectativa de l'efecte que pugui acabar tenint la variant Omicron. De moment, Bosch remarca que la nova variant no fa tanta por, diu, com es va pensar en un primer moment. De seguida, tots els detalls. Abans, Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
Un matrimoni de persones grans mor en un virulent incendi a casa seva, a Vilassar de Mar, al Maresme.
Quan hi han arribat els bombers, poc abans de les 7 del matí, el foc ja estava molt desenvolupat. De fet, no han pogut extingir-lo completament fins a quarts de 12 del migdia. S'investiga si les bombones d'oxigen que el matrimoni tenia a casa han estat l'origen del foc.
Retrets i acusacions entre dretes i esquerres en la commemoració dels 43 anys de la Constitució.
El president espanyol Pedro Sánchez defensa que se n'ha de complir fins l'últim punt, mentre el PP l'acusa de saltar-se la Carta Magna. En aquest encreuament de declaracions, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, alerta de la desafecció de la societat cap als líders polítics. Com altres anys, a l'acte institucional no hi ha anat cap partit independentista.
El Barça canvia el seu plàning i s'entrenarà demà a l'Allianz Arena.
Aquesta tarda ho farà a Barcelona, la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, i demà trepitjarà la gespa de l'estadi alemany quan faltin 24 hores per la cita contra el Bayern. Una victòria indispensable perquè és l'últim cartutx dels Blaugrana per ser els vuitens de final de la Champions.
I l'Atlètic de Madrid només té un central per enfrontar-se demà al Porto.
Diego Simeone ha confirmat avui la baixa d'Stefan Savic amb una lesió muscular a la cuixa dreta i un temps de baixa d'un mes, i tampoc no podrà comptar amb Jiménez, lesionat contra el Cádiz i absent als entrenaments dels últims dos dies.
I l'últim titular pel temps...
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Perquè el vent continua bufant amb ganes a moltes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, sobretot al Pirineu, a les comarques de l'Empordà, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Per tant, el vent més fort es trasllada als dos extrems del país, però molta precaució perquè són ventades de 70, 80, 90 km per hora en molts moments, i puntualment, com ja ha passat, es tornaran a superar els 100 km per hora. A més, el Pirineu encara es combinarà amb restes de neu a la cara nord del Pirineu a qualsevol cota. Aquesta neu de les últimes hores que s'ha acumulat es pot aixecar ràpidament pel vent i produir-se el fenomen del torb, i a la resta, en canvi, i ja més tranquil·litat, sobretot l'àrea central del país, comarques de Barcelona i tot plegat amb domini del sol. Demà es manté la mateixa situació pel que fa a l'estat del cel, núvols residuals a la cara nord del Pirineu, afluixa aquest vent, per tant serà el dia més tranquil del pont, però atenció perquè dimecres tornarà a bufar amb intensitat a moltes comarques.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
La vacunació fa un important repunt també en els dies festius. El passaport Covid està tenint un efecte claríssim en el nombre de persones que van a vacunar-se. Ho mostren les dades que ha publicat avui Salut. Ahir, diumenge, es van posar 3.091 primeres dosis. Des del 15 d'agost, fa 4 mesos, que no se'n posaven tantes en un diumenge. L'interès per vacunar-se es podia constatar aquest matí al punt de vacunació de Fira de Barcelona, on 3 dies a la setmana, dimarts, dijous i diumenge, es posen dosis sense cita prèvia. Avui, per tant, no tocava, però tot i així, molts s'hi han acostat.
Creía que me iban a vacunar y se ve que hoy es con cita o algo y no dejan entrar.
Y había una cola que daba la vuelta hasta el otro lado y entraron como muy pocos, ¿no? Y luego he venido hoy porque he intentado hacer cita y no podía.
Ya había venido con anticipación, pero a ver, me equivoqué. Ahí lo hice bien claro, martes y domingo.
Els experts constaten aquesta utilitat que està tenint el passaport Covid per esperonar la vacunació. N'ha parlat el Món RAC1, el president de la Societat Espanyola de Virologia i membre del Comitè Científic Assessor del Govern, Albert Bosch. Destaca que aquesta vacunació, ara estem a un 75,3% de tota la població, és el fet diferencial que ha permès que, tot i el creixement de contagis, la situació als hospitals es mantingui controlada. Ara bé, l'evolució dels indicadors es manté a l'alça. El risc de rebrot ja supera els 400 punts, està a 424, i també creix la positivitat, que s'enfila per sobre del 7%, el 7,22 exactament. Són xifres similars a les de mitjans d'agost, encara en la cinquena onada de la pandèmia. Durant tota la setmana passada, la xifra de contagis diaris ha fet un salt cap amunt, fins i tot ahir, que era diumenge, un dia en què se solen confirmar menys casos. Es van detectar 2.056 contagis. No hi havia un diumenge amb tants casos des de juliol, des del 25 de juliol. I també augmenta l'ocupació als hospitals. Avui hi ha 28 ingressats més. El total és de 748, dels quals 181 són malalts crítics. Són les xifres de la sisena onada, que, com deia ahir Josep Maria Argimon, el conseller de Salut, són de la variant Delta. L'Omicron encara no té una incidència important. Els experts apunten que és probable que acabi sent la dominant, perquè per ara tot apunta que és una variant més contagiosa. Ara bé, Albert Bosch remarca que també es va veient com potser no fa tanta por com es va pensar en un primer moment.
Potser no és tan dolenta ni és tan, fa tanta pànic com ens... Jo quan vaig veure les mutacions que tenia, reconec que vaig pensar, ui, vaya bitxo. Però la veritat és que aquesta atenuació que porta el temps d'adaptació, doncs, francament, és una bona cosa. Però mentre hi hagi una transmissió interhumana eficient, doncs, lo normal és que es vagi atenuant i sigui menys greu la infecció.
I remarca que la tercera dosi és una bona manera d'assegurar que es manté la protecció enfront al virus.
RAC 1 migdia.
I els veïns desallotjats avui d'un edifici de Vilassar de Mar al Maresme a causa d'un incendi esperen poder tornar al llarg del dia a casa. Els bombers continuen amb el sanejament i la retirada de material que pugui ser inflamable. Hi ha hagut dos morts, un matrimoni de més de 70 anys. S'investiga si les bombones d'oxigen que hi havia al pis haurien estat la causa del foc. Vilassar, Mar Sánchez.
Bon dia, les víctimes són un matrimoni de més de 70 anys. La dona tenia una minusvalidesa i necessitava bombolles d'oxigen. Els bombers segueixen investigant l'origen del foc, que sembla que es podria situar en principi al menjador, i han confirmat les deflagracions que s'han sentit i que han despertat els veïns a primera hora del matí. Tot i això, ara cal esbrinar si les bombolles d'oxigen han estat o no la causa d'aquest incendi. Eduard Martínez és cap de l'operatiu de guàrdia.
Hi ha algú veí que ha informat de que s'ha escoltat algun tipus d'explosió i podria coincidir, tal com ha quedat al pis. No descartem la hipòtesi d'alguna deflagració un cop declarat l'incendi.
El foc ha estat molt virulent i el pis ha quedat totalment calcinat. Hi ha hagut fins a 42 veïns desallotjats des de quarts de 6 del matí. 6 dels veïns han quedat confinats als pisos de dalt davant del perill que suposava treure'ls pel fum i les flames. Des de l'Ajuntament de Vilassar de Mar han confirmat que s'espera que al llarg del dia d'avui puguin tornar a casa seva, ja que l'edifici no té danys estructurals.
I encara que estem al mig del pont, després del cap de setmana, el preu de la llum torna a enfilar-se. Avui costa de mitjana més de 200 euros per megawatt hora, el doble que ahir, i demà continuarà pujant. Marta Vilageliu.
El preu mitjà de la llum demà dimarts serà de 211,81 euros, 3 més que ahir. Tot i així, encara està per sota del preu de l'últim dia laborable, divendres, quan el megawatt hora costava 226 euros. És, però, 4 vegades més cara que l'any passat per aquestes dates, quan el preu mitjà estava entorn dels 50 euros. Les previsions fixen l'hora més cara per demà entre les 8 i les 9 del matí i la de menys de 11 a 12 de la nit. Els experts avisen que la factura de la llum es torna ara encaria aquest final d'any amb el repunt del consum de Nadal.
RAC 1 migdia.
Els 43 anys de la Constitució els marquen les acusacions entre dretes i esquerres per complir o no la Carta Magna i la necessitat de reformar-la o bé no tocar ni una coma. En tot aquest debat, la presidenta del Congrés denuncia que la falta d'acords provoca tant la desafecció de la societat cap als dirigents polítics com la polarització i el vot als populismes. La classe política s'ha trobat al Congrés com cada 6 de desembre i amb les mateixes absències de cada any. No hi havia cap partit independentista ni nacionalista. Anem a Madrid, al Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. Sí, creuament d'acusacions un altre cop entre Pedro Sánchez i Pablo Casado per la necessitat de complir i reformar la Constitució amb discursos a les antípodes.
Cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último. todos y cada uno de los artículos de la Constitución.
Ahora se habla mucho de reforma constitucional. Yo me conformaría con que todos los políticos la cumplieran, que no es mucho pedir. La reforma constitucional la pide un gobierno que no es capaz ni siquiera de responder a las más urgentes necessitats de la població espanyola.
Tots dos, Sánchez i Casado, ni tan sols s'han arribat a saludar en aquest acte institucional. I aquesta divisió és el que alerta Meritxell Batet com a presidenta del Congrés, que provoca la llunyania de la ciutadania als polítics i la desconfiança cap als dirigents.
Que la política que se basa en el enfrentamiento y la división mina la legitimidad de todo el sistema y que la capacidad de alcanzar acuerdos, cooperar por encima de las fronteras políticas y priorizar el interés público frente al interés partidista contribuye a la despolarización y a garantizar una paz social estable.
I que la democràcia només es reforça amb més política i amb més diàleg, diu també que si es qüestiona la democràcia s'ha de buscar respostes dins el Congrés dels Diputats perquè els culpables són els mateixos polítics.
I en tot el debat polític d'aquest acte institucional, protagonisme una vegada més per Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya. Atenció, ha denunciat que Catalunya està sobrefinançada en comparació amb Madrid.
Sí, que Catalunya té 4 vegades més d'inversions que Madrid, obviant, però, que l'execució pressupostària beneficia sempre Madrid i que Madrid té inversions a càrrec del pressupost general imputables a totes les comunitats. Però els comptes es fan així perquè és la capital de l'Estat. En tot cas, la denúncia és aquesta.
Somos la comunidad que más aporta a la caja común de todos los españoles, obligados a hacerlo, orgullosos de ello, pero sí es cierto que siempre se comete un trato muy injusto con la Comunidad de Madrid, que está al servicio de España, siempre lo digo, pero que también tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, la inversión que ahora mismo está realizando el gobierno en Madrid, con respecto a Cataluña es 4 veces inferior, estamos infrafinanciados.
I sosté que el nou model de finançament autonòmic, que ara just es comença a negociar, perjudica Madrid.
I dels absents d'aquest acte de la Constitució a Madrid, el president Pere Aragonès, de visita a l'Empordà, s'ha limitat a dir que per ell la Constitució està caducada.
Una Constitució que, a part de ser obsoleta, doncs s'ha manifestat clarament com una eina per limitar les aspiracions del nostre poble, que s'ha utilitzat doncs reiteradament més com un pany per tancar el que és el futur del país, que no pas com una porta oberta. I, per tant, això ens reafirma la nostra posició independentista.
En el mateix sentit, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, des d'Espinelves, defensa que no s'hagi fet avui cap celebració oficial.
Els catalans no tenim res a celebrar-hi. S'ha demostrat que fa 40 anys es va fer pactada amb el franquisme encara ben viu i 40 anys després el que s'ha demostrat és que és una eina que en la seva interpretació que fan els poders fàctics de l'Estat no serveix per resoldre els problemes de la ciutadania del nostre país.
I per raons diferents, tots els partits constitucionalistes han defensat que no cal reformar en cap punt la Carta Magna.
RAC 1 migdia.
On s'acosten canvis polítics és Alemanya. 2 dies per la investidura del nou canceller, Alemanya ja té definit el primer govern de l'era post-Merkel. Els socialdemòcrates han presentat aquest matí els seus ministres. Hi ha 4 dones i 3 homes. Per primer cop al país tindrà una ministra federal a interior. La Verda Baerbock serà ministra d'Afers Exteriors. Alemanya, Isaac Lluc, bon dia.
Bon dia. Angela Merkel deixa aquesta setmana la política, però els seus 16 anys com a cancellera alemanya han canviat el país. Avui queda definit el nou govern federal amb 8 ministres homes i 8 ministres dones. I una cosa queda clara, la política internacional alemanya és cosa de dones. La verda Annalena Baerbock serà la nova titular d'assumptes exteriors, mentre que les socialdemòcrates Svenja Schulze i Christine Lambrecht ocuparan les carteres de desenvolupament i defensa. De la seguretat del propi país se n'encarregarà Nancy Faeser, també de l'SPD. Amb un llarg recorregut en la lluita contra l'extrema dreta, Fesa serà la primera dona en la història de la República Federal que serà ministra d'Interior. Aquesta és la seva prioritat.
Un desig especial per mi serà combatre l'extremisme de dreta, que és l'amenaça més gran que té actualment el nostre ordre bàsic lliure i demòcrata. Aquesta és una petició especial i dono les gràcies de tot cor per aquest honor.
El Ministeri de Sanitat es farà càrrec un popular epidemiòleg del país, Karl Lauterbach. El nou govern de Berlín arrencarà dimecres amb les seves funcions, un cop que el nou canceller Olaf Scholz opcions sigui votat al Bundestag.
Pràcticament un quart de tres, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès demana a la Generalitat que posi data de manera urgent a una reunió de la Junta de Seguretat per prendre mesures davant els incidents d'aquest passat dissabte a la discoteca Guaca, a la zona hermètica. Aquesta nit ha estat tranquil·la, però dissabte hi va haver una batalla campal arran d'una protesta per els atacs racistes que denuncien els clients de la discoteca per part dels agents de seguretat de l'establiment. Helena Soler.
L'alcaldessa Elisabet Oliveres ha explicat al Monarracú que ja està previst pels propers dies que hi hagi un reforç policial, però veu difícil que es pugui mantenir en el temps, per això diu que cal estudiar altres mesures que són, en tot cas, responsabilitat de la Generalitat.
I aquí sí que necessitem que sempre hi hagi la Generalitat al costat. L'ordre públic és potestat de la Generalitat, els controls dins d'aquestes discoteques són per part del Departament d'Interior, i que, per tant, necessitem urgentment aquesta reunió, que ja s'ha anunciat que es farà, perquè posem, doncs, una mica el mapa del que tenim, de què més podem fer del que s'està fent.
L'Ajuntament diu que els consta que s'han posat denúncies contra aquest establiment després que Sabadell tanqués les discoteques de la seva part de la zona hermètica. Sant Quirze va aprovar també un pla d'usos que preveu que la discoteca Huaca tanqui com a molt tard el 2026.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez.
I el Barça encara una setmana crucial pel seu futur a la Champions. Els de Xavi Hernández faran aquesta tarda l'últim entrenament a Barcelona abans de jugar d'aquí a poc més de 48 hores contra el Bayern de Múnich. Gemma.
El Barça s'entrenarà avui, com dius, a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Demà l'equip viatjarà cap a Alemanya i farà l'últim entrenament a l'escenari del partit, a l'Allianz Arena. Damià López, bon dia.
Hola, Gemma, bon dia.
Mirada enfocada, doncs, completament cap a aquesta última oportunitat del Barça de continuar viu a la Champions. Recordem que és segon del grup amb 7 punts, el Bayern és líder amb 15, ja està classificat, doncs, pels vuitens de final que jugaran el mes de febrer. Tercer és el Benfica amb 5 punts, que demà rep el Coel, Dinamo de Kiev, amb un sol punt, que ja no té opcions de competir, Damià.
Sí, sembla ara mateix un miracle passar vuitens de final de la Champions, perquè bàsicament fa falta guanyar en un camp que sembla inabastable, com és l'Allianz Arena, perquè l'equip arriba en semidepressió després de la derrota dissabte contra el Betis, i perquè si no s'aconseguís l'objectiu de treure el resultat necessari a Múnich, el Benfica té un partit a priori senzill contra el Dinamo de Kiev. Per tant, amb la carta de Lisboa val més no comptar-hi massa, i el que ha de fer l'equip és centrar-se en el que pot controlar, que és anar a guanyar, intentar fer un partit rodó i al final dels 90 minuts haver de fer el mateix resultat que el Benfica. Amb això el Barça seria equip de vuitens de final de la Champions, si no, doncs cauria a Europa League.
De moment sabem que el romanès Ovidiu Hategan serà l'àrbitre de demà passat. Quin és el seu historial davant el Barça?
Doncs el romanès Hategan dirigirà el partit de dimecres, curiosament, i això no és massa habitual que passi. Ja va ser el partit que va jugar el Barça a Kiev, 0-1, amb Sergi Barjuan a la banqueta, el gol d'Ansu Fati, que mantenia el Barça en vida a la Champions. Prèviament, Hategan havia dirigit el Barça en 4 partits més, amb 3 victòries contra el Milan i l'Sporting de Lisboa i també el Celtic de Glasgow, i un empat a Dortmund, sempre a la fase de grups de la Champions. Hem de dir que l'equip s'entrena aquesta tarda a les 6 a la ciutat esportiva. Ahir Gavi ja es va entrenar, dissabte tot va quedar en un ensurt. De cara a dimecres ja s'espera que Dembélé sigui titular, en canvi Ansu Fati no arriba i està descartat, un partit que significarà també el retorn de Coutinho a Múnich, on va jugar cedit fa un parell de temporades. Demà viatja cap a Múnich, on l'equip arribarà a quarts d'una del migdia, i a la tarda a les 7 entrenament a l'Allianz Arena, l'escenari del partit, trencant així la dinàmica establerta des de la temporada passada per Ronald Koeman i també per Sergi Barjuan el dia del Dinamo de Kiev, que optaven per fer l'entrenament a Barcelona abans de viatjar cap a la ciutat on li tocava jugar a l'equip. Xavi, acompanyat d'un futbolista, parlarà uns minuts abans de l'entrenament a 6:45 de la tarda.
Noves maneres de fer, doncs, al Barça. I un últim apunt, Dami, els directius del Barça no hauran d'avalar mai més, gràcies a una esmena que s'aprovarà a principis d'any, als pressupostos generals de l'Estat.
Exacte, podem explicar que els directius del Barça ja no hauran d'avalar mai més. S'acaba aquest malson que ve perseguint durant dècades totes aquelles persones que volen integrar la Junta del Barça, i això és gràcies, com dius, a l'esmena que l'1 de gener anirà inclosa dins dels pressupostos generals de l'Estat, tal i com va avançar fa uns dies RAC1. És un tema que ja està tancat i acordat i que només està pendent de l'aprovació. Aquesta esmena consisteix en que cada club podrà escollir quin percentatge respecte al seu pressupost ha d'avalar. És cert que el Consejo Superior de Deportes recomana que sigui d'entre un 5 i un 15% perquè pugui haver-hi un cert control econòmic. El Barça, però, pot decidir que el percentatge sigui d'un 0%. Si la Junta de Joan Laporta així ho fa, ja no haurà d'avalar res. A més, aquesta esmena té un caràcter retroactiu, per tant, no s'hauria d'avalar per les pèrdues de la temporada 2020-2021. Tot un salvavides d'aquesta esmena per la Junta actual. S'ha de dir que la data límit per prendre aquesta decisió és el 17 de gener, quan la Lliga marca ara mateix el termini per executar l'aval, 3 mesos després de la celebració de l'Assemblea de Compromissaris del Barça. Tot això, després que s'eliminés l'article estatutari que obliga la Junta a estar sotmesa a control econòmic, a pocs dies que se celebri un referèndum per tal que la Junta pugui demanar un crèdit per 1.500 milions d'euros, està clar que respira, i de quina manera Joan Laporta, que per cert, sense necessitat d'aval, està claríssim que algun dels integrants de la seva Junta, que hi són perquè van contribuir amb quantitats altíssimes per avalar, doncs ara ja no seran necessaris i molt probablement deixaran el mes de gener de formar part de la Junta Directiva.
Molt bé, doncs menys pressió econòmica també per la Junta de Joan Laporta. Gràcies, Dami.
Gràcies, Gemma. Fins ara.
Passen 20 minuts de les dues. Demà juguen ja els últims partits d'aquesta primera fase de la Champions, els grups A, B, C i D. Això vol dir que el Real Madrid en té prou amb un empat davant l'Inter per ser primer de grup, però sobretot l'Atlètic de Madrid està obligat a guanyar el Porto i té algunes baixes importants. Francesc Ripoll, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara mateix l'equip de Simeone es cou amb 4 punts. Només li val la victòria a Portugal i esperar que el Milan, tercer amb els mateixos punts, no guanyi davant el Liverpool si vol seguir viu a la Lliga de Campions. Ho farà amb la baixa segura de Savic. El club matalasser ha informat fa una estona que té una lesió a la cuixa dreta i, per si fos poc, el tècnic argentí ha confirmat en roda de premsa que Jiménez, un altre central, també serà baixa.
No, Jiménez no va estar y seguramente tengo un equipo, un grupo de hombres que sabrán llevar adelante una situación como la que tenemos mañana, que no tenemos 3 centrales de los 4 disponibles para ganar el partido.
Per tant, pel partit de demà d'Odra Gau, Simeone només té un central, sa Mario Hermoso, ja que Felipe, un altre defensa, va ser expulsat davant el Liverpool i va ser sancionat amb 2 partits. D'altra banda, el Real Madrid en té prou amb un empat per ser primer, com deies, i arriba a la cita en el millor moment de la temporada. Acumula 8 victòries consecutives entre totes les competicions. Ancelotti, entrenador dels blancs, no sap si podrà aixecar la Champions, però sí que afirma que poden competir contra tothom.
No te puedo decir si es favorito o no, te puedo decir que se puede competir con todos estos equipos por la calidad que tenemos, por la experiencia que tenemos. Yo creo que se puede competir, porque al final tú te tienes que enfrentar. Si tú quieres ganar esta competición, tú tienes que enfrentarte contra los mejores equipos del mundo, sea lo que sea, en los octavos, en los cuartos, tú tienes que ganar y punto. Y yo creo que podemos competir. No sé si vamos a ganar, esto no lo puedo saber, pero competir sí.
El partit de davant l'Inter tindrà una absència molt destacada, la de Karim Benzema. El francès es va lesionar al camp de la Real Societat. No té res greu, però està descartat per la Champions i es dubta pel derbi d'aquest cap de setmana davant l'Atlètic de Madrid.
I a la Lliga les coses continuen si fa o no fa igual. El Barça és 7 amb 23 punts, a 6 de la quarta posició que ocupa l'Atlètic de Madrid amb 29. Tant blaugranes com matalassers tenen un partit menys que la resta d'equips de la part alta d'aquesta classificació de primera. Avui es tanca la 16a jornada d'aquesta primera divisió masculina de futbol amb el Getafe Atlètic Club de Bilbao. Si guanya, l'equip basc igualaria el Barça a la classificació. I l'Espanyol continua sense guanyar fora de casa i va perdre el camp del Rayo per la mínima. Els blanquiblaus van desaprofitar l'oportunitat d'igualar el Barça a la classificació. Un autogol de Lele Cabrera a la segona part va condemnar els espanyolistes, que van fer un mal partit en línies generals i que només van reaccionar al tram final. Escoltem el seu entrenador, Vicente Moreno.
Muchos momentos parejo, en otros momentos nos han superado, ha habido momentos que hemos sido nosotros. Hablar de justicia o no en los resultados pues es difícil, ¿no? Para que te quedas en esa parte final donde hemos tenido esas dos acciones tan claras, seguramente las más claras del partido, y no hemos sido capaces de acertar.
L'Espanyol és 11 amb 20 punts. El Girona tanca la jornada rebent el Leganés en un partit que ha penjat d'un fil per culpa dels 9 casos de coronavirus detectats ahir a la plantilla madrilenya. 3 d'ells són futbolistes. Miquel Agut, bon dia.
Hola, Gemma, què tal? Bon dia. Sí, Hamilton va aconseguir la seva tercera victòria consecutiva per davant de Verstappen en un Gran Premi Boig, on va passar de tot. accidents, safety cars...
Aquest no és el Miquel Agut, és l'Álvaro Demà. En parlarem després amb ell sobre la Fórmula 1 i del que ha passat aquest cap de setmana al Gran Premi de l'Aràbia Saudita. A banda del Girona, Leganés també jugaran avui el Saragossa a Eibar a partir de les 4 i el Cartagena a Tenerife a un quart de 7. Ara sí, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. El Leganés ha superat un episodi de Covid que va afectar 3 jugadors i 6 membres de l'staff. Els 3 jugadors que no han viatjat a Girona d'entre els 22 convocats, els dos migcampistes, Recio i Rubén Pardo, i el davanter Sabin Merino. Dit això, el partit es jugarà avui a Montilivi amb una previsió de temperatura de 2 graus i sense pluja, i amb un Girona que necessita la victòria per retallar distàncies amb la promoció d'ascens a 6 punts a dia d'avui i amb l'ascens directe a 11. L'equip gironí recupera Valeri, té el dubte de Nahuel, tot i que sembla que podrà entrar a la convocatòria, i les baixes dels sancionats Juncà i Ibrahima i dels lesionats Terrats, Ureña, Borja Darío i Pablo Moreno. El míster Mitchell llançava aquest missatge ahir a la prèvia, aquest missatge ambiciós de cara al partit d'avui.
Pienso que vamos a ser un equipo ganador. Pienso que vamos a ser un equipo que esté arriba del todo. Y veo mimbres y veo situaciones para que esto se produzca, pero si no conseguimos esto, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque el rival siempre va a tener opciones de hacerte daño y, sin embargo, si no concedemos, si somos un equipo que el rival está muy incómodo durante mucho tiempo, podemos ser un equipo ganador. I devem ser un equip ganador.
Un Mitchell que també va destacar el paper del planter en els últims partits. Per cert, la Federació de Penyes del Girona va fer arribar una queixa a la Lliga demanant respecte perquè el Girona és l'equip que juga més dilluns. El d'avui serà el tercer dilluns consecutiu en partit per l'equip de Mitchell. A les 9 a Montilivi, des de mitja hora abans a RAC1, aquest Girona Leganés amb arbitratge del navarrès Prieto Iglesias i amb el basc Vicandi Garrido al bar.
A banda del Girona Leganés, com dèiem, també jugaran dos partits més, i a Europa també dues cites. Anglaterra juga un partit de la 15a jornada, l'Everton Arsenal a les 9, i a Itàlia a la 16a jornada, Empoli Udinese a 2:15 i Cagliari a 9:15. El futbol italià ha vist avui com detenien el president de la Sampdoria, Massimo Ferrero, per fallir i frau en els seus negocis del món del cinema i del sector immobiliari. El Mundial de Fórmula 1 es decidirà el pròxim cap de setmana després de la cursa accidentada d'ahir a l'Aràbia Saudita. Tots dos pilots, Max Verstappen i Lewis Hamilton, estan empatats a 369 punts i mig i jugaran el títol diumenge que ve al Gran Premi de Qatar. A més, un duel de maniobres i avançaments entre els dos va ser tot un espectacle aquest cap de setmana amb el Gran Premi. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Gemma, què tal? Bon dia. Sí, Hamilton va aconseguir la seva tercera victòria consecutiva per davant de Verstappen en un Gran Premi boig on va passar de tot. Accidents, safety cars, banderes vermelles i una batalla espectacular, una més, entre Hamilton i Verstappen, que es van arribar a tocar i que a l'acabar el Gran Premi tenien opinions molt diferents sobre el que havia passat a pista.
He reduït la velocitat per deixar-lo passar, però ell no ha volgut passar i ens hem tocat. No entenc què ha passat.
No he entès per què ha frenat de sobte. Per això l'he tocat per darrere. Llavors ha arrencat una altra vegada i sincerament no he entès res. M'han enviat un missatge que m'hauria d'haver deixat passar.
Verstappen i Hamilton arribaran a Abu Dhabi empatats a punts, però amb el de Red Bull per davant, ja que aquest any ha aconseguit més victòries que el de Mercedes. Qui quedi per davant de l'altre serà campió. Si cap dels dos acaba la cursa, res descartable tenint en compte com van anar les coses ahir, Verstappen aconseguiria el seu primer títol. Diumenge que ve, en qualsevol cas, coneixerem el nom del campió d'aquesta temporada espectacular.
I en bàsquet, Francesc, la jornada d'ahir ens va deixar una cara i una creu pels equips catalans de l'ACB.
Sí, comencem per la bona notícia, és que la penya es va confirmar en posicions de Copa del Rei després d'una treballada victòria sobre el Múrcia per 83-77. Ante Tomic va ser el millor en 25 punts en el dia en què va reaparèixer Ferran Bassas després de 3 mesos lesionat. L'equip de Badalona és quart i encapçalarà un paquet de 5 equips empatat amb 7 victòries. I d'altra banda, la creu va ser pel Barça, que va perdre per 78-91 contra el Baskonia al Palau en un partit fluix dels Jasikevicius, que van arribar a perdre de 18. L'entrenador del Barça va disparar amb bala per la manca de mentalitat dels seus jugadors, capaços d'haver fet la millor versió només 48 hores abans a la pista de l'Efes.
No hay que mentir, algunos jugadores aún están en modo de vacaciones. Estamos en diciembre y aún no ha aparecido. Y otros eligen partidos. Es imposible ser de tan bueno a tan malo en 48 horas. Esto es solo mentalidad y preparación propia de un jugador en casa y preparándote partidos, ¿no?
Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona va perdre davant el Guernica per 62-63.
I abans d'acabar, recuperem la informació del temps perquè s'espera que el vent perdi força a partir d'aquesta nit. Martí Oliveres. Doncs pendents d'aquest vent que acabi, no tenim la crònica del Martí. Doncs el que sí que podem afegir a la informació sobre el temps és que Protecció Civil ja ha donat per finalitzat el Vencat, per això, per aquesta previsió que el temps ja anirà a menys. Ens acostem a 2:45, tanquem aquest racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i la d'esports amb Josep Maria Casas al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat dels butlletins informatius i el web RAC1. Nosaltres tornem demà a les 2:00. Bona tarda.
Bona tarda. We'll be right back.